Benvinguts a l'Internauta, un programa de VilaWeb i la Universitat Oberta de Catalunya.
Bona vesprada a tots, xiquets i xiquetes. Això és l'Internauta, el programa que l'any 1995 Jordi Vendrell es va inventar a la sintonia de Catalunya Ràdio i que des d'aquesta temporada fem en format podcast a VilaWeb, www.internauta.cat. Cada dimarts trobareu aquest podcast, doncs el podeu descarregar, escoltar-lo, etc. Com sempre, a l'altra banda dels vidres, en Jordi Carreño, Martí Crespo, com cada setmana. Què tal, Martí?
Hola.
Bé.
En Joan Jofre, que fa molta cara de salut i està molt content.
Molt bona salut.
Això és bona vida, molt bé, m'alegre molt. I avui tenim de convidat l'Àlex Hinojo. Com estàs?
Hola, molt bé.
És molt divertit perquè normalment al Martí sempre li pregunto qui tenim avui, no? I qui és? I avui m'ha fet una explicació que m'he quedat blanc, perquè m'ha dit és el Wikipedian in Residence del Museu Picasso de Barcelona. Jo vull ser Wikipedian in Residence d'algo perquè sona tan bé, però ara s'ha arribat l'Àlex i encara m'ha dit no, bé, jo més aviat em presento com el Glam Ambassador. I ara sí que m'has deixat mort. Bé, ara l'Àlex ens explicarà que és tot això del Glam Ambassador i el Wikipedian in Residence, però vos promet un programa divertit, perquè a més, i en tot cas la raó per la qual ha vingut és per a ser l'organitzador de la primera hackathon d'Europeana a Barcelona. O sigui que si a algú no li agraden les paraules rares ja pot canviar de pista. Amb tots ells farem l'Internauta d'aquesta setmana.
L'Internauta, amb Vicent Partal.
N'aclariré alguna per començar a aclarir coses. O sigui, diguem, això de la hackathon és que el Museu Picasso ha convidat una quarantena de programadors a fer propostes basades en les dades obertes de la Biblioteca Europea. O sigui, de moment la policia no ha anat a detenir-los, com últimament sembla que té un cert interès en quan sona la paraula hacker de relacionar-la amb les coses més estranyes. Esperem que no vinga. De tota manera, com cada setmana, el Martí Crespo, amb el seu informe, ens situarà en el personatge i en els fets dels quals anem a parlar.
L'informe de Martí Crespo.
Bé, doncs comencem pel començament. Això, fa 6 anys la Comissió Europea doncs, va començar a conceptualitzar una gran biblioteca digital d'Europa, li va dir Europeana, però de fet no es va estrenar fins fa 3 anys, el novembre del 2008, amb 2 milions en aquella època de documents històrics digitalitzats doncs, de biblioteques i d'institucions de tota la Unió Europea. Hi ha fotografies, vídeos, mapes, manuscrits, àudios, pintures, diaris, llibres, dietaris, el que vulgueu. I això, provenien en principi doncs, d'un miler d'institucions de tota Europa. L'objectiu, d'una banda, era, segons deia doncs, els responsables, era demostrar doncs, que la cultura ocupa un espai central doncs, en la integració europea i en el projecte europeu, i d'una altra doncs, també hi havia ganes de potenciar doncs, el que era en aquella època doncs, la incipient digitalització dels arxius, de les biblioteques, de les institucions culturals de la Unió Europea. Pels responsables també de l'Europeana, doncs, d'una banda es volia fer un gran banc de dades, de fet doncs, des del 2008 fins ara doncs, dels 2 milions de documents, ara em sembla que ja en remenen 18 milions,
sí, entre 18 i 20,
o sigui que déu-n'hi-do. D'una banda això, es volia fer el gran banc de dades cultural europeu digitalitzat, però també volien potenciar la creativitat i la interacció amb això, amb els internautes, amb els usuaris doncs, que tinguin accés a tot aquests continguts. Per accedir-hi, doncs, europeana.eu, doncs, allà hi ha el cercador, és una interfície molt senzilla. També fan col·leccions específiques sobre temes. Hi ha fins i tot exposicions virtuals, en van fer una doncs, del modernisme, ara fa un any. I una de les novetats, diguem-ne, per explotar també aquestes dades, doncs, són els hackathons aquests, dels quals en parlarà l'Àlex, que són... Sí, planerament són reunions de hackers o de programadors convidats, diguem-ne, per algunes institucions doncs, que dissenyen durant un període doncs, curt de temps, en aquest cas va ser la setmana passada 2 dies, a Barcelona com a mínim, doncs, propostes basades en l'ús de les dades obertes culturals d'Europeana, no? O sigui, a partir dels APIs i tot això. Bé, sortirà moltes paraules rares avui.
Sí, sí. L'API jo pensava que era una cosa de menjar.
Doncs ara no.
Abans era una cosa de menjar.
Doncs bé, a Barcelona es va fer un d'aquests hackathons la setmana passada, també se'n va fer un a Londres, a Poznan, un altre a Poznan i un altre a Estocolm. I d'aquests quatre doncs, han sortit tota una sèrie de propostes que les millors es presentaran aquesta setmana, o sigui, uh-huh. sembla que és demà o demà passat i l'altre a Brussel·les, a la primera trobada de l'Agenda Digital Europea, que és un pla de digitalització europeu que va del 2010 al 2020, i cada any doncs, es farà això, una petita trobada per veure com va, com evoluciona Europa doncs, en la digitalització. Aquí em quedo.
Molt bé.
Perfecte el resum.
Molt bé, però ara explica'ns de què va.
Vale. I qui va anar?
De què va tot això? Vosaltres us agafeu una colla de gent, us junteu, m'imagino que al museu o en algun lloc, i agafeu, o sigui, saquegeu l'Europeana a fi de bé.
Correcte.
Per dir-ho d'alguna forma que s'entenga.
I amb permís. Es tractava de fer un tipus d'experiment des de concentrar tot una gent que és de la més talentosa en el tema de programació, explotació i anàlisi de dades a servidors, en aquest cas, concentrar-la i posar-los a treballar junts durant un dia i mig i a veure què sortia. Per dinamitzar una mica la proposta vam fer una mena de concurs entre els quals hi havia, doncs, qui seria la proposta que tenia una mica més de sortida comercial, quina fos la que tenia una mica més innovadora, o quin era un premi del públic, i premis d'aquest tipus. El que és la proposta guanyadora s'ha anat, com bé dit el Martí, a la Digital Assembly, i que serà durant aquesta setmana.
I en què consisteix? Això es pot explicar?
La proposta guanyadora sí. Sí, ha sigut una mena, es diu Timebook, és una mena de Facebook de personatges històrics que han agafant totes les metadades, ara explicaré què és, de les bases de dades d'Europeana, han creat com si fos un Facebook de personatges històrics, en el qual doncs, Paul Éluard pot dir ara sóc amic de la Gala i ara ja no sóc amic perquè m'he conegut...
Això dona per molt, eh? Això dona per molt.
He conegut el Dalí, és complicat, i els artistes poden dir doncs, que estan influenciats per l'altre fent servir el clàssic m'agrada... o coses d'aquestes, o el senyor Napoleón pot dir que pot pujar una galeria de fotos d'obres que li ha fet el senyor Jacques-Louis David, o coses d'aquestes.
Napoleón ha estat etiquetat.
Això es pot veure en algun lloc?
Això es pot veure online, si busqueu pel timeline d'Europeana, del Twitter, estan posats els enllaços, ho acaben de tuitejar aquest matí.
Oh, això és molt bo. Bueno, posem-ho en la pàgina de l'internauta. La pàgina de l'internauta posarem perquè es pugui.
Hi ha una versió, òbviament hi ha una versió hiperbeta, però això es tracta moltes vegades.
Però el concepte és molt divertit.
Correcte. És molt divertit perquè et permet analitzar tota la contextualització històrica d'un artista, d'un personatge històric o d'un moviment arran d'una interfície gràfica molt habitual per la gent que no són especialistes en la història.
A partir de dades que ja existeixen.
A partir de les metadades...
No han entrat coses noves.
Correcte. Què són les metadades? Les metadades és la informació relacionada amb un fitxer audiovisual o un fitxer de text, que és el que t'explica, per exemple, la Gioconda la va fer tal autor, és de tal segle, és de tal moviment, hi ha tants colors, s'ha restaurat tantes vegades, i amb tot aquest tipus d'informació, si només amb un registre potser no, però quan agafes milers i milers de registres, pots trobar un patró, pots analitzar-ho i pots extrapolar aquesta informació a una interfície gràfica, com podria ser un Facebook de personatges històrics.
Un personatge pot ser la Gioconda, per exemple.
Correcte.
No cal que siguin reals.
Encara no saben qui era, per això, però bueno, podia ser un Anonymous. La Gioconda seria un Anonymous i per tant correria,
era un pseudònim
per ell.
Correcte.
Si era un Anonymous correria per ell. Aleshores, diguem, lo que això necessita, lo que això reclama, clar, són dades obertes.
Són milers de dades, correcte.
Que siguin accessibles i manipulables.
Correcte. Hi ha una dita que corre per internet últimament que és que tot el contingut que no sigui interoperable no és trobable, i el que ja no és trobable ja no importa. O sigui que tot el contingut digital, sigui patrimoni, sigui text, sigui el que sigui, que corri per internet i no sigui interoperable, o sigui que quedi tancat, i la gent ja no en farà coses amb ell, ja no el podrà compartir i ja no li importarà a ningú. I aquestes trobades d'Europeana són precisament el contrari, és posar en valor biblioteques vastíssimes que fins ara estaven tancades a locals X de diferents països europeus.
I amb carnet. I...
Correcte. Posar-les online, fer-les accessibles no només a investigadors sinó a tothom, perquè es puguin mitjançant aquest tipus de metadades es poden analitzar una biblioteca de Londres amb una de Girona, amb una de Ripollet, i trobar contingut i generar investigacions de valor tant a nivell de l'alta cultura com a nivell doncs, de fer una intervista gràfica divertida com pot ser aquest Timebook.
El que passa és que això reclama molta imaginació per part dels programadors, no?
Això es pressuposa.
No, però vull dir, perquè a vegades sempre quan pensem en un programador pensem en una persona molt tècnica, molt tal, però en aquest cas ha de ser una persona supercreativa, perquè imaginar que pots explicar Napoleó creant-li un Facebook i és molt d'imaginar això.
Aquesta era la part que es va buscar amb la trobada europeana de generar, o sigui, el juntar quatre cervells donen més que quatre idees. I per això s'han creat aquest tipus de granges de creativitat o com vulguis dir-ho, que s'han fet arran d'Europa portant la gent, perquè això només potser la trobada aquesta va fer aquest tipus d'aplicació que és divertida, el Timebook, va fer d'altres que ara explicarem, però comença a crear una xarxa de coneixement entre les persones que s'hi dediquen, que llavors engeguen projectes a fora del context europeana.
Perquè els continguts, qui els posa? Els inicials?
Els continguts els tenen les institucions, que el que facilita són uns thumbnails o les versions petites de les imatges i les metadades a Europeana, que és qui hostatja aquest tipus de contingut.
O sigui, dit d'una altra manera, no és una persona qualsevol com que en Wikipedia que no pot entrar dades, sinó no, que és una persona d'una institució.
Correcte. Les institucions, diversos museus, a Espanya ho han fet els, em sembla, són 17 o 18 museus del Ministeri de Cultura, que depenen directament del Ministeri, han pujat les seves col·leccions a Europeana mitjançant un agregador, bueno, hi ha un formulari, i es pot fer d'altres. Aquí a Catalunya només ho ha fet la Fundació Tàpies, està en procés. Hi ha algun centre excursionista, hi ha alguna institució independent. Però llavors, un cop tens aquelles dades, Europeana el que fa és estandarditzar el contingut. Si aquí fiquem autor, i en polonès ho fiquen en l'etiqueta d'una altra manera, estandarditzen aquest contingut de cara que sigui interoperable i trobable per qualsevol navegador, qualsevol internauta.
I quines altres idees a banda del Facebook, perquè ara m'has deixat tan ganes, sí, vols explicar altres idees?
Una altra de les que va sortir, per exemple, va ser analitzar Picasso, que en aquest cas no estaria lliure de drets, però van agafar totes les obres que hi havia de Picasso a Europeana i van fer un anàlisi cromàtic dels colors, com si agafes una imatge de 2 megas i ho traspasses a 8 bits, llavors tens el blau, el lila, el negre i el groc. D'aquesta manera, posant-les totes seguides en una línia de temps, podien analitzar realment si realment
les va haver-hi
una època blava, una època rosa, una època X, i es podia veure analitzant les obres de veritat. Si en comptes de 1.000 obres de Picasso n'hi haguessin 5.000, aquesta aplicació seria molt més bona.
I es corroborava? Les etapes es corroboraven?
Aquí no entrarem. No soc historiador d'art.
Alerta, no toquem territori relliscós.
Sí, sí.
I què més, per exemple?
D'altres que vam fer va ser, també amb el concepte de línia de temps, agafaven la vida d'un artista i feien com unes pilotes de creativitat.
Pilotes de creativitat?
Com si fessin que cada... En el 1904 va fer 200 quadres, en el 1905 en va fer 4, en el 1907... I llavors això hi havia tot...
Les com pilotes una... proporcionals, aquelles, com els núvols.
Correcte. D'aquesta manera et permetia veure els nivells de creativitat al llarg de la vida de l'artista. I això estava pensat de cara a pantalles tàctils durant una exposició que un navegant pogués veure. I llavors, clicant sobre una pilota, et sortia en la galeria d'obres d'aquell any. Una altra cosa que van fer va ser com un Qui vol ser milionari, un programa tipus Kiss o coses d'aquestes, o d'aquells de buscar parelles per diferents tipus de públic i edats.
I d'on vau treure el personal que fabricava els hackers aquests? Abans has dit que vau fer com una mena de convocatòria, però com...
Vam fer una convocatòria aberta per les xarxes socials, una crida pel Twitter, web, Facebook i aquest tipus d'events, i llavors jo conec 3 o 4 persones de Catalunya que són del moviment lliure i, clar, aquesta gent ha fet d'altaveu perquè tothom està interessant en aquest tipus d'esdeveniments. I la veritat és que es va juntar una colla bastant interessant, bastant més intel·ligent que jo, de fet.
Això està bé, això sempre és bo.
I tu parlaves de museus, però també de biblioteques.
Correcte. No només, o sigui, l'Europeana no només hostatja col·leccions de museus, sinó biblioteques, arxius. De fet, el gran gruix que té actualment és d'arxius i biblioteques.
I això com lliga, llavors, amb tot aquest projecte que porta Google i les biblioteques i tot plegat?
Doncs suposo que en el fons és una mena de projecte paral·lel, perquè Europeana o la Unió Europea com a institució pública havia de dir alguna cosa sobre que una institució privada com Google ho fes, però aquí ho estic dient a nivell de pressuposició, no tinc cap tipus de informació.
Escolta, i com és que el Museu Picasso s'embolica en això?
El Museu Picasso fa 4 anys o 5 va començar fort amb tot el tema d'internet, va començar a fer una web. De fa un parell d'anys, el 2009, vam fer un programa d'inserció en les xarxes socials, tenen un projecte bastant destacat en el qual són un referent a l'estat espanyol. De fet, el 2009 van guanyar el premi de Museums on the Web i doncs està en la seva línia de treball, perquè el Museu Picasso, una de les coses que diu el seu director, el Pepe, és que la col·lecció és de la ciutat, el museu és de la ciutat i les obres les va donar Picasso a la ciutat. I ells el que han de fer és generar valor sobre aquesta col·lecció i tornar a la ciutat, generar un valor de qualitat, investigadors, X, i tornar a la ciutat tant la col·lecció com la seu. En una d'aquestes coses, o sigui, això està molt en línia amb tot el tema d'Europeana, que volen agafar tot el coneixement que hi ha a milers d'institucions europees i posar-ho en valor, donar-li un valor i posar-lo a disposició de la societat perquè no es quedi en un arxiu o en un calaix o en un magatzem de seguretat. I també perquè vam estar allà marxant i els hem convençut.
Però clar, tu, la teua definició és Wikipedian in Residence del Museu Picasso de Barcelona. I exactament això què vol dir?
Un wikipedista en resident és una persona que es dedica a intentar crear xarxes de coneixement entre el sector professional dels museus i la comunitat wikipedista, si pot ser a llarg termini. Fins ara els professionals dels museus sempre han tingut, com qui diu, l'expertise del coneixement, i els wikipedistes ara cada cop més estem tenint el potencial de difusió. Si més, ni més ni menys, la Wikipedia en català aquest mes ha tingut 27 o 28 milions de visites, si no m'equivoco. Això de cara als museus els interessa, en el sentit de que potser si un article sobre el Guernica, per dir alguna cosa, a la Wikipedia té 80, 90, 1.000, 500.000 visites al mes, no m'estic inventant, i a la web del museu en té 3 o 4.000, potser que els museus diguin alguna cosa.
Però, per exemple, a veure si ho entenc, sí. Per exemple, tu la teua feina seria anar buscant que la informació sobre Picasso estigui ben feta, que vincule el museu, coses d'aquest estil. S'ha d'entendre com una feina de difusió del treball del museu, de capturar gent que li interessa Picasso.
O potser fins i tot crear entrades de pintures que hi ha al museu i dius, doncs mira, jo em faig d'editor.
Es pot fer de tot. Diguem que som, o sigui, resumint-ho molt, ets el pont de comunió entre el museu i la comunitat wikipedista. Llavors, clar que es pot, una de les coses que es pot fer és generar coneixement. Un projecte dels que estem fent, per exemple, és sobre la sèrie de les Menines, que hi ha al Museu Picasso. Estic creant un article investigant cada tarda, vaig a la biblioteca una estona, vaig ampliant l'article i llavors la conservadora del museu, la Malen, quan el tingui acabat, li donava un cop d'ull. Per què? Perquè és el que comentàvem abans. La Wikipedia té un potencial de difusió molt gran i el conservador dedica el com sobre el que hi ha. I llavors el que estem fent és com si haguéssim traspassar coneixement de la biblioteca a la xarxa. Això és una de les moltes coses que es pot fer. Una altra de les coses que es pot fer és fer un passe privat sobre, per exemple, la història dels edificis, perquè wikipedistes locals investiguin des del carrer Montcada, el barri de la Ribera, la història de la institució, i crea una mica de nucli de xarxa que el museu obri les seves portes a una comunitat de coneixement obert. I no només això, sinó que també serveixi d'exemple per d'altres museus catalans.
I això a Barcelona ho fa molta gent. Jo és la primera vegada que sent parlar d'un wikipedista resident.
Això al món ho fa molt poca gent de moment.
Al món?
Esperem. Això va començar fa un parell d'anys quan el British Museum va agafar un wikipedista en resident, que és el Liam Wyatt, que el que va fer va ser exactament pel mateix motiu que estava explicant abans. Quan el cap de la web va veure que la pedra de Rosetta tenia 5 vegades més visites a la web de la Wikipedia que a la web del museu, va dir, potser que hi fem alguna cosa, no? I llavors van començar contactes amb un wikipedista que és historiador i van crear aquest concepte i van fer tot un seguit d'activitats durant un mes que va estar al Museu Britànic. Llavors, arran d'això, doncs, com la pólvora s'ha anat estenent, i ara hi ha un altre al Palau de Versalles, el Children's Museum of Indianapolis, el Smithsonian, a l'estat espanyol només hi ha aquí el Museu Picasso, i
no, per tant, és una cosa molt innovadora.
Us coneixeu tots,
sí,
no?
Sí, de fet,
perdona una pregunta monetària.
Sí, sí.
I a tu el sou te'l paga la Wikipedia o el Museu Picasso? O no te'l paga ningú?
Això és voluntari. És un... És un requisit, bueno, no és un requisit, perquè els Estats Units, per exemple, l'Arxiu Americà dels National Archives han contractat un viquipedista per fer aquest tipus de gestions, perquè tenen una biblioteca immensa, van fer una convocatòria oberta, no va trucar ningú i llavors ho van fer pagant. Això són, suposo que amb el tema del coneixement obert, internet, coneixement lliure, hi ha uns models de negoci que s'estan definint ara per ara. I això ara potser sembla una cosa molt crítica, d'aquí 5 anys semblarà el més normal del món.
Però a tu l'art i Picasso t'interessa, a part
sí,
per tu és un plaer fer això.
Sí, sí, jo estic encantadíssim.
No, o sigui, heu dit per la pregunta dels diners.
No, a veure, però ell menja cada dia.
No, però partint de la base que ja soc viquipedista de fa 4 anys, és com ser un viquipedista de luxe, en el sentit que no només em deixen entrar, sinó que a sobre m'escolten. O sigui, que pensa, per exemple, quan vaig fer l'article sobre el MNAC, doncs ho vaig fer tot per internet, vaig fer biblioteques, però no vaig estar en contacte amb professionals del MNAC, que hauria sigut molt més enriquidor, en el fons.
Clar, vull dir que per tu la satisfacció és participar d'un món que t'interessa molt i que ser el viquipedista resident te brinda una oportunitat de veure-ho per dins, de tocar-ho, que no la tindries com a ciutadà normal i corrent.
Correcte,
que la satisfacció és aquesta.
Correcte, sí,
no?
Sí, total. Totalment.
Però si aquesta part jo ja l'entenc. La que també vull entendre és com s'ho fa per menjar cada dia.
Això, treballa en alguna
cosa.
Això
no cal que ho expliqui.
Escolta, i això de Glam Ambassador, que encara més?
Un pas més enllà.
És un pas més enllà.
Ambassador...
Primer que defineixi Glam.
Glam. Sí. Glam és un acrònim que defineix Galleries, Libraries, Archives and Museums, galeries, biblioteques, arxius i museus, que es fa servir a nivell mundial per definir aquest tipus, el sector cultural.
També vol dir una altra cosa.
Sí.
D'acord.
A nivell viquipedista...
Poder no cultural.
A nivell viquipedista es fa servir per definir el sector cultural. És una manera d'un acrònim. Llavors, fa 2-3 anys, com vinc explicant, viquipedistes d'arreu del món van començar a sortir al carrer. Van dir, necessitem donar un pas més enllà, a part de fer articles i això, estem molt segurs que el potencial de col·laboració entre institucions culturals i la Viquipèdia és necessari i ha de ser així. I llavors van començar a sortir al carrer, van començar a trucar a portes de museus, van començar a buscar institucions, biblioteques, per trobar maneres de col·laboració. Uh-huh. Llavors, la gent que ho portem més temps fent, ens hem autoposat aquest títol per quan anem a un museu, doncs que ens obrin les portes, bàsicament.
Ah, està bé. Bé, escolta, tot és un motiu, al final.
Sí, és un càrrec institucional perquè t'obrin una porta, bàsicament.
Molt
sí.
Bé.
Perquè si dius, potser vaig al museu del Louvre i dic, qui ets? Un viquipedista. Potser els hi costa més obrir-te.
Sí. O d'ambassador.
Una catifa i aquestes coses.
Sí.
T'obren
un cotxe.
I porta un passaport diplomàtic.
Us explico la història del nom ve perquè als Estats Units ha començat fa un parell d'anys també la figura del campus ambassador, que era com un representant de la Viquipèdia a les universitats, que el que feien era feien de contacte, igual aquestes oportunitats en el sector cultural són el mateix en el món educatiu. Un viquipedista amb uns professors poden generar contingut fent servir l'entorn educatiu com a eina de treball. I llavors a cada universitat o unes quantes van començar a tenir un campus ambassador, i el que es va reproduir aquest fenomen en el sector cultural li vam dir Glam Ambassador. Per mi més sí.
Val, per tant seria, diguem, un viquipedista especialment connectat en una àrea de treball, el que li permet doncs, oferir una informació molt més, treballada.
Seria un segell de qualitat dels viquipedistes.
Correcte,
no?
és com una etiqueta perquè sàpiguin amb qui està parlant. Jo només, no només estic amb el Picasso faig de viquipedista resident, però des de fa un parell d'anys estic visitant museus de tot Catalunya, doncs, intentant definir projectes col·laboratius i alguns amb èxit.
Molt bé.
Escolta'm una cosa, bueno, sí. Jo volia tornar una mica al principi, diguem-ne, parlant doncs, del hackathon.
Sí.
Bàsicament, a veure, els 20, em sembla que al final van ser 20, no? Els que van passar una mica per el hackathon de Barcelona, els 20 programadors tenien accés a les dades obertes d'Europeana per fer això, per fer els seus time books i aquestes coses. Aquestes dades sempre són obertes o es van obrir perquè aquesta gent pogués fer aquests projectes, aquestes propostes de 2 dies, o són... Quina política té Europeana amb el tema de dades obertes?
Les dades estan obertes en el sentit de que estan disponibles des del buscador. El que per desenvolupar aquest tipus d'eines has d'accedir al motor de recerca.
El motor de recerca és el que es va donar una clau temporal d'unes, que suposo que durarà 2 setmanes o un mes, per poder treballar amb el motor de recerca d'Europeana. En un futur, no, jo no represento Europeana, però penso que el que suposo que farien seria obrir aquest motor de recerca, però encara estan en fase de proves. I potser per això han fet el tema de l'API temporal.
Va, estem parlant d'API.
Sí, correcte.
Aquí vindria sí. L'API, que ja surt de la cuina.
Menjar, ja sé que no som menjar. L'API, si ho puc explicar en la meva manca de coneixements, és un programa molt xicotet que te permet treballar amb un entorn d'un programa més gran o una web o el que sigui, no?
Correcte.
Que això lliga amb el que tu has dit abans, no sé com ho has dit, però m'ha interessat molt que has dit qualsevol cosa que no estigui oberta...
Tot el contingut que no sigui interoperable no és trobable, i si no és trobable ja no li importa a ningú.
Va. El que això en el món de la comunicació, per exemple, és molt evident que quan alguns diaris van començar a tancar les webs fent pagar a la gent, el New York Times, el País, per exemple, es van donar compte de que fent això desapareixien del mapa.
Correcte. És un exemple...
Eren prescindibles, no? I per tant... Era pitjor, és a dir, podien guanyar algun caler amb alguna subscripció, però era molt pitjor que ningú els tenia en compte allà, que eren absolutament fora del sistema, no? Diguem així.
Correcte, és que en una era de la comunicació suposo que el potencial de difusió, la capacitat de difusió d'un contingut o d'una producció és el més important ara per ara. Mm-hmm. Perquè si fas alguna que no arriba a ningú...
De què et val fer-ho. Sí, sí, sí. Mm-hmm. Bueno, i això d'això es tractaria, clar, en el cas del hackathon aquest. Hackathon deu vindre de marató, o què?
Hackathon és una barreja entre marató i hackers, tranquil·lament. Es fa servir en d'altres entorns. A les Wikipedies també fem hackathons per programar el codi MediaWiki, el codi intern nostre, uh-huh. I es fa servir en d'altres aplicacions. Passa que Europeana m'ha fet específicament pel patrimoni cultural.
I aquesta i és, ha estat la primera vegada, no, que s'ha fet?
Aquesta és la primera vegada que es fa a nivell en 4 seus. Es va fer una prova de test fa un parell de mesos als Països Baixos. Van fer una cosa més en petit comitè, van veure com funcionava, van veure el potencial i les van dir, anem a muntar algo a nivell europeu que pugui anar gent d'arreu.
Llavors això serà periòdic en principi o què?
No s'ha assegurat res, però esperem que sí. Esperem que sí, perquè és que si veiéssiu, clar, parlar-lo per la ràdio potser costa, però si busqueu per la web d'Europeana hi ha els enllaços dels projectes que s'han fet, són coses superdivertides, amb un potencial de difusió molt bo i que s'han fet en un parell de dies.
I que al final l'Europeana en treu un benefici d'això, és a dir, l'exemple de lo que ho feu vosaltres, des de Facebook de personatges famosos, això Europeana podria contractar uns desenvolupadors que li pagaren una pasta i que li donaren la idea o deixar que ho faci la gent, no?
O un altre, per exemple, que han fet és amb tot el tema aquest dels smartphones i la realitat augmentada, han geolocalitzat les col·leccions que així ho estaven, i llavors amb una càmera, amb el visor de la càmera del mòbil, et va ensenyant des de fora dels museus les obres més destacades del museu i...
On són i a quants metres.
I, per exemple, si estàs des de Plaça Catalunya, et diu a 200 metres hi ha el Picasso, a tants metres hi ha l'altre, i t'ensenya una mica per veure si t'interessa o no entrar. És que hi ha milers de possibilitats. Amb les...
Clar, però el que estava dient és que tindre la mentalitat oberta de deixar que tot això circuli i que la gent puga fer coses amb això acaba redundant en benefici per a qui té les dades, no? Perquè al final, per Europeana, qualsevol projecte d'aquests reforça Europeana.
Correcte. No?
I encara...
Jo estic pensant que el link del programa d'avui, de l'internauta, el podem donar sempre que la gent digui és que això de la Wikipedia... no té contingut fiable i és un desastre. Clar,
això ja no ho diu ningú.
I tant, si ho diu molta gent.
Encara que la gent que diu això.
Li dones el link del programa i dius, escolta això, i veuràs. A veure si canvies d'opinió.
No, jo pensava que això ja no ho diu ningú, tant, que ja s'havia acabat el debat, que ja estava finiquitat.
Això, però... qui ho diu és perquè no s'ha enterat encara. Perquè, per exemple, ara ja, aquest any ja professors de Harvard han recomanat als seus alumnes que treballin, citin i col·laborin amb la Wikipedia. O sigui, si ho diu Harvard ja comença l'efecte.
Bueno, n'hi ha una cosa que sí que és veritat, que jo sempre m'he intrigat, que és que depèn de la llengua té més qualitat o menys. Això és una cosa que a mi sempre em sorprèn, no? Òbviament l'anglesa, sobretot en el que són coses factuals, diguem, uh-huh. no tant d'opinió, que ja la cosa es lia, no? Però uh-huh. en coses factuals és extraordinària, o sigui, jo crec que serà difícil superar això, no? En canvi, per exemple, la Wikipedia en castellà a vegades no acaba de tindre clar que siga massa rigorosa en segons uh-huh. quins temes, no? Bueno, jo crec que depèn molt, és una...
Jo com a editor col·laboro bàsicament amb la Wikipedia en català per un tema de gruix d'editors, però sí que es diu que les Wikipedias sovint reflecteixen la societat que representen. Per exemple, amb la Wikipedia en català, doncs, i depèn del tipus d'editors que tinguem, la Wikipedia en català estem molt bé d'òpera, estem molt bé d'història, estem molt bé d'art, però no tenim química, per exemple. Ens falten molts articles de química, que aprofito per animar els
químics del món, uniu-vos.
Perquè no hi ha cap químic, bàsicament no hi ha cap químic que s'hi dediqui a fer articles.
Químics catalans del món.
No hi ha cap químic que s'hi dediqui, no hi ha cap... En medicina tampoc destaquem gaire. Llavors, les Wikipedias, si vas mirant Wikipedias mitjanes, passa el mateix. O sigui, hi ha focus, hi ha forats de coneixement que no estan ben representats perquè el seu grup de wikipedistes, que en el fons són una extrapolació estadística dels segles de la societat, no els interessa aquell tipus de
però coneixement. Però aquí clar. Podeu agafar continguts d'una altra llengua i
correcte, i traduir-los.
Això és una pràctica habitual, no?
Sí, està publicats amb llicència de llibres, poden traduir, però això també té porta
clar,
temps.
Clar, també és feina traduir, i sobretot, clar, si has de traduir qüestions tècniques... No és tan fàcil com traduir una conversa, no?
Correcte. Per exemple, jo em podria atrevir a fer una biografia d'un escriptor, però sobre un tema mèdic, doncs potser no
m'atreviria. Necessites el mateix tècnic que l'ha escrit, o un que en sàpiga tant com per traduir el que diu. Si no, et queda una traducció googlitzada, que no sé si és el que busquem.
No, òbviament no. Però és curiós aquest enfoc, de dir, les Wikipedias responen una miqueta al perfil dels països. És un perfil suggerent, no? Perquè, clar, et pot explicar algunes coses, tot i que l'anglesa jo crec que és un altre món, perquè
l'anglesa
al final és global, és la suma de tots, no? I per tant, això juga una altra divisió, això no compta.
Per exemple, jo formo part d'Amical Wikimedia, que és l'associació catalana d'Amical Wikipedia, per dir-ho d'alguna manera. I clar, nosaltres intentem que tot el coneixement català estigui a la Wikipedia, però tot el coneixement sobre temes catalans estigui a la Wikipedia en anglès també. O sigui,
també us feu càrrec d'això?
No és que ens en fem càrrec, que ens agradaria que això estigués bé. Clar, la Wikipedia en anglès jo suposo que és com una mega suma de totes les Wikipedias del món.
És la referència.
O sigui,
a partir d'aquí, doncs la resta ens fan el que poden, amb més o menys.
Sí, per exemple, abans he dit que la Wikipedia en català havia tingut 29 milions de visites al mes. L'altre em sembla, no sé si són a l'hora o al dia. O sigui, però clar, és una bogeria el tema de...
Sí, jo el que no entenc és quins servidors tenen per aguantar això.
El núvol.
Ens parlaríem dels núvols una altra vegada.
No ho sé, jo després de lo de la setmana passada, això del núvol a Groenlàndia, perquè així s'estalvien calés en refrigeració, vaig quedar tan descol·locat que em sembla que no tornaré a parlar del núvol en una bona temporada després d'allò que ens van explicar. N'hi ha una cosa que em crida una certa curiositat, no? Que és tot el que tu estàs explicant que fas, és a dir, tant lo de Wikipedia en residents, tant el hackathon... Al final, estem parlant... Tinc com la sensació de que hem passat d'una etapa de molta innovació tecnològica a una etapa en què la innovació important és social.
Totalment d'acord.
És a dir, ara no és tant que Déu-n'hi-do la innovació tecnològica que continua bé, però com si allò realment important que estiguera passant en internet, més que la innovació tecnològica, és la innovació social, els nous models de tot, no? De crear, de relacionar-se, d'aprofitar, com si això s'hagués desencadenat un procés que no sabem on pot portar, però que és superexcitant, no? És superdivertit.
Completament d'acord amb el tema de l'internet de les persones, o com vulguis dir-ho, perquè nosaltres ens vam trobar que a nivell... Wikipedista, tu podies fer des de casa amb tot el contingut que hi ha online, podies arribar a fer articles de molta qualitat, una cosa, però el tema de la suma de cervells que hi ha en el format wiki bé per ser, però suma de cervells i suma de persones físiques és o sigui, la millora ha sigut exponencial. Jo des que vaig entrar a l'associació he conegut gent, pots parlar, treballar online amb gent que coneixes és molt millor, i amb el tema d'institucions exactament el mateix. En el fons, el Wikimedia Glam Ambassador no es dedica a fer convenis signats, el que es dedica és a construir comunitats, o sigui, a que una persona del museu em conegui, vegi que sóc un viquipedista, que no sóc cap monstre, que compleixo, que si m'envia un correu pensarà en la meva cara, que hi ha algú a l'altre costat, que no hi ha una comunitat que moltes vegades diuen, és que faig un article i me l'esborren, una comunitat de nans trolls que hi ha por ahí que no sabem ben bé qui són, i aquesta cosa de sortir al carrer, de donar la cara de dir, escolta, que som gent d'aquí, que tenim els mateixos interessos, anem a fer-ho junts, doncs per mi super divertit.
De tota manera, com vas anar a parar tot el Picasso? Ara, ara que has explicat això de la cara, dir, tu vas entrar, vas trucar a la porta, vas dir, escolta, jo sóc el, vull ser el wikipedista resident de sí, i vas trobar-te algú que t'entenia el que volies dir, o va ser una mica dur?
A veure, jo bàsicament seguia diversos museus per fons, perquè em servissin de font d'informació per als articles de Wikipedia, i estava el cas que el Museu Picasso havia anat al Congrés de Missions amb The Web fa un parell d'anys, i des d'allà, Museums amb The Web, que es va fer Denver fa un parell d'anys, quan el volcà va ser, quan el volcà...
Quan el volcà és, quan el... Bueno, és que ara volcans n'hi han portat per res,
perquè el primer volcà,
Argentina, Eritrea, això dels volcans no sé què hem fet, doncs, però fa mala pinta.
Arran d'això, allà hi va haver una presentació de del projecte de Wikipedia entre a diversos professionals de museus, i el Museu Picasso va dir, estem en un congrés de Wikipedia, i al moment jo els hi vaig dir per correu, pel un comentari al seu blog.
Hem de parlar.
Hem de parlar. Estem per aquí, si voleu fer això, sóc la persona. I llavors arran d'un parell de visites, la Conxa Roda està molt ficada en aquest tema de xarxes socials, està el Museu Picasso ens ha servit molt, perquè de fet vam fer una trobada a GlamWiki, que és museus...
GlamWiki ja és la barreja.
Ja és la barreja, és la suma de tot. Paella, vam fer GlamWiki, o sigui, ens vam trobar representant de tots els museus de Catalunya i el Museu Picasso, que ens va servir, que ens va deixar l'espai, per parlar, per presentar el projecte Wikipedia, tot el que s'està fent pel món, i per dir, escolta, que estem per aquí, que volem fer coses amb tots vosaltres, i el Museu Picasso ens va deixar l'espai, i gràcies a la Conxa, vamos, un festival, estic molt content.
Molt bé, imagina't. O sigui que això pot anar a més, clar, això, si la tendència s'escampa,
esperem.
Una idea que neix a sentir siga molt interessant. Molt bé, doncs no sé si teniu algun tema més que comentar, o si ho deixem.
Jo estic processant.
Tu estàs processant la innovació social.
Tots els conceptes que han anat sortint per aquí. Però bueno, allò que dèieu abans, bé, de, això de la internet més humana, o de potenciar més tot el que són, bueno, treballar més el contingut que no pas el concepte tecnològic, jo crec que és això, no? Vull dir, ara mateix les eines tecnològiques ja estan molt per la mà, i és ara intentar explotar tot el que estan oferint aquestes eines tecnològiques, doncs això, a través de metadades, a través de bancs de dades immensos, clar, 18 milions de continguts culturals només a l'europeana, això s'ha d'explotar d'alguna manera, no? Jo crec que ara una mica és aquest, no? Trobar maneres, doncs potser això, doncs de manera col·laborativa, doncs probablement sortiran més idees que no pas allò agafant d'un per un, o individualment, doncs anar intentant encarar-te aquesta immensitat de dades, no?
És que tens tota la raó. I una de les coses que ens està passant ara amb tot el projecte GlamWiki és que preveïm que podem morir d'èxit, en el sentit de que si ara ve una de les coses que es fan, per exemple, són els museus que tenen obra que ja no està subjecta a drets d'autor, doncs que ens passin la col·lecció per imatges. Clar, carregar 1 milió, 5.000, 20.000 imatges a la Wikipedia automàticament no li dona més difusió. Estaran a un servidor, estaran disponibles, però això darrere hi ha d'haver un gestor de continguts, una persona que s'engresqui a dir, doncs mira, anem a fer un article sobre cada obra, o sobre les obres més destacades del MNAC, o sobre... Si una cosa és que el contingut estigui disponible, que és necessari, però...
És previ,
però un cop tinguem això, o això sigui natural, com en parlaves fins ara de tecnologia, hem de començar a donar-li un valor, a aprofitar tot el potencial que ens ha donat la xarxa, o que fins ara semblava que la xarxa podia donar.
S'ha de fer aflorar, no?, una mica tot.
Correcte.
I més important encara que la tecnologia, que vaja, si no hi ha tecnologia després no pots fer res, però és el tema de les dades obertes, és a dir, és importantíssim, sabeu? Que ja tens un grapat d'informació amb el qual tu pots treballar, que no t'has de preocupar quan dius vaig a fer això, i no t'has de preocupar de dir ara anem a rascar a veure d'on puc treure tota aquesta informació, i ara tens la informació.
És que jo sóc molt defensor de les dades obertes. Primera, perquè si són sobretot públiques, ja haurien de ser obertes, el que passa que fer-ho en un format digital ho facilites que estiguin més disponibles de cara a la societat. Però, per exemple, amb la Wikipedia, una de les coses que ens va molt bé és per automatitzar informació, perquè no només hi ha editors, sinó que també hi ha uns petits robots que actualitzen dades per dir alguna cosa, el codi postal dels municipis, informació sobre el cens. Si aquestes dades, jo no les he d'anar a buscar a la web de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, sinó que formen part d'un arxiu amb dades obertes, jo puc programar un bot o un robot que el dia que s'actualitzi aquell contingut, a mi m'actualitzi el contingut de la Wikipedia i, per ende, tota la societat pugui disfrutar d'una informació actualitzada i de qualitat. No hagi de dependre que l'Àlex se'n vagi a mirar la web el dia després de les eleccions o a l'abril després del cens a actualitzar aquella dada manualment. O sigui, és que és tot un sistema nou de reaprofitament de la informació.
A mi la cosa que m'al·lucina de la Wikipedia és que sempre quan es mor algú, abans de 5 minuts ja està.
Aquí tenim...
Sento impressionat.
Això he de reconèixer que el primer que faig quan veig una notícia de que algú s'ha mort és anar corrents a la Wikipedia i actualitzar-ho. Però no només jo, sinó que...
Però si no, però jo ho dic perquè fa temps que... Perquè és típic, no? És a dir, quan algú es mor, un poc busques la biografia, un poc les quatre dades mínimes, no? I a veure com on troba... I la Wikipedia és una referència en aquest sentit. I constatar que tot just acaba de morir i ja posa que s'ha mort, sempre penso, no sé com s'ho fan.
Doncs precisament per això, nosaltres quan alguna persona es mor tenim puntes de visita, de visites en aquella pàgina impressionants. Si un article sobre X biografia té 50, 100, 1.000 visites al dia, aquell dia es multiplica per X mil.
Per tant, esteu més pendents d'això.
Estem molt pendents, però no només d'una mort, sinó qualsevol esdeveniment. La tele ens aplica.
Mira, el dia que el Barça va guanyar la Champions... N'hi ha una classificació, és que em va divertir això, perquè n'hi ha una classificació de 15 equips han guanyat més Champions i una cosa molt així. I els, no sé si dir, anava a dir els dos minuts, però els dos minuts jo estava pegant crits, encara no era moment de consultar la Wikipedia. Posem que 5 minuts. Però els 5 minuts estava absolutament actualitzat el rànquing. Ja sí, estava sí. El Barça en 4 Champions, l'Ajax, no sé què, tal i qual. No? Clar, aquesta velocitat... fa molta impressió, no? Perquè de repente dius, a vegades no, a vegades sí. Tarda una mica, però aquestes puntes són les coses que et fan pensar que efectivament el treball col·laboratiu pot ser molt més eficaç. Sí,
pels wikipedistes és molt important que alguna persona quan ho vegi actualitzat perquè sabem aquest impacte que té de, per exemple...
També li dona molt de prestigi.
És que clar. Ens dona prestigi, és que no només, és que, per exemple, els doodles aquests que fa Google, quan surt alguna biografia o la guitarra que estava sortint l'altre dia, aquell dia tenim puntes amb aquest concepte, perquè clar, la Wikipedia sempre surt el primer article. Llavors, aquell dia ens afanyem a millorar aquell article perquè és que si el mires al matí i al vespre no té res a veure normalment. Clar. O temes com el programa aquell que van fer de l'Armacenda de Carcassona, una biografia que potser tenia 5 visites al dia, doncs, va passar a tenir 200.000 o coses aquestes i clar, és allò que dius, tira, que ve gent.
Heu de mirar la cartellera cada dia, la graella de televisió, ara que...
Doncs hi ha gent que ho fa, també, això.
Però m'ha agradat molt aquest automatisme, per exemple, amb les poblacions, amb les eleccions, tot això, que no depengui ja de que algú estigui pendent de que surti el cens, perquè, a més, el dia que surt el cens, actualitza el cens de tots els municipis.
Actualment he de
no d'un, sinó dels 900 i tants que n'hi ha.
He de dir que encara es fa mà en molts aspectes. Hem començat a fer-ho, per exemple, en els municipis de França, sí que vam passar un robot que ho va actualitzar tot, no perquè ho tinguin en dades obertes, però ho tenien en dades amigables, per dir-ho així. Però sí que hauríem de començar a fer algun tipus de projecte global de gestió de les dades obertes a nivell Wikipedia, que això no s'ha engegat a Wikipedia en general.
Molt bé, escolta, Àlex Hinojo, wikipedista en residència del Museu Picasso, organitzador de la primera hackathon d'Europeana a Barcelona i Glam Ambassador. Gràcies, ha estat fascinant escoltar-te i veure que realment tot el procés d'innovació social que representa la col·laboració a través d'internet va tan llançat. A la web de l'internauta, a la notícia de l'internauta, procurarem posar tots els enllaços aquests perquè la gent pugueu veure aquestes coses fantàstiques que l'Àlex ens ha explicat que han estat fent aquests dies. Moltes gràcies per haver vingut a l'internauta, un gran plaer.
Moltes gràcies a vosaltres per haver-nos convidat.
Joan Jofre, Martí Crespo, Jordi Carreño a l'altra banda dels vidres, gràcies també, ens veurem la setmana vinent parlant d'algun altre tema relacionat amb la xarxa i la vida online com fem sempre.
L'internauta. El fem perquè podem.